Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana. Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora. Les 12 i 6 minuts i mig. Gairebé. Bon dia, Ricky.
Hola, Candela. Bon dia. Gairebé. Sí.
Ara ja passem.
De, com sempre, benvinguts al Passeu sense trucar, que avui és dimarts 18 de juny i que ens queden 196 dies per acabar l'any. I que estava aquí mirant una cosa i m'ha fet gràcia. La Taylor Swift, aquesta dona que és...
És la reina Midas.
La reina... Sí, la reina...
La reina Midas.
La reina... Bueno, doncs, escolta, ja n'ha fet una que s'ha viralitzat i ha donat la volta al món mundial.
Molt bé.
Resulta que estava fent un concert, dels concerts que acostuma a fer Taylor Swift, i de cop i volta, doncs, es treu un moc del nas.
Ai, corai.
Sí.
I se'l menja. Ai, calla.
No, això ho va fer un altre que jo... Sí. Sí. No. Aquesta es treu un moc. Les imatges
són... Però no era un moc.
Bueno, sí, era una...
Ho era?
Sí, clar.
Una brilla d'aquelles.
És una brillota d'aquelles.
Ai, quin fàstic.
Sí. I, clar, lògicament, aquest moment de traient-se, doncs, un... despenjant quadros, com deia la meva iaia.
Ah, sí. Que està...
Ricky, no despengis quadros. doncs això ja ha donat la volta al món, l'amiga Taylor Swift. Bueno, què més? Escolta, saps qui és Don Omar?
Don Omar.
Sí, és un reggaetonero.
Sí.
Vale?
Sí.
Es veu que és molt famós. Sí. I, bueno, la veritat és que el pobre xaval no ho està passant bé perquè ha anunciat també a través de les xarxes socials, perquè ara tot es fa a través de les xarxes socials, que té càncer. Mm. Sí. Doncs hi ha certa o molta commoció al voltant d'aquest tema. L'anunciar, doncs, que està en tractament contra el càncer. I aleshores ja ha dit, hoy sí tengo cáncer, mañana no tendré càncer.
Molt bé.
I tant de bo que sigui així.
I tant, home.
I ens pugui seguint deleitant amb el reggaeton, que ja saben que a mi m'entusiasma. Bé, per altra banda, diem que Cayetana Guillén Cuervo ha debutat als Premis Tony. I... es veu que anava, bueno, veig aquí la fotografia i realment portava un vestit impressionant, saps com aquells que tens tu, Candela?
Què?
Sí, un vestit vermell d'aquells,
jo?
Sí, escotat, guapo.
Si no en tinc cap de vestit.
Ah, no?
No.
No tens cap vestit?
Dos, potser. No me'ls poso mai.
Ja.
No m'hi sento bé.
Bueno, doncs està molt maca, la... A mi sempre m'ha agradat molt la Cayetana Guillén Cuervo. Bueno, és un vestit de Rubén Hernández. No sé si et sona...
No hi ets gens.
Humorista.
No.
Bueno,
no.
Doncs res, ha debutat a la catifa vermella dels Premis Tony, en els quals ha triomfat Angelina Jolie, que també és una dona...
Que va anar amb una de les seves filles.
Va anar, sí, amb la Viviane. La seva filla. I després també tenim que, això sí, no hi era Kate Middleton, però la família reial britànica, perquè, clar, una cosa són doncs, totes les coses que tenen i tots els entrebancs que els hi estan sortint darrerament, però, home, si s'ha de fer celebració, se celebra. I aleshores seria la celebració del Dia de la Carretera. El Dia de la... Sí, jarretera.
Què vol dir jarretera?
Jarretera, bona pregunta. Li preguntaré al pou aquest de sabidoria que sempre corre per aquí.
No, ja ho he buscat al diccionari.
Ah, ja ho has buscat. No. Espera,
que no
també
idea.
Aprofito per veure si l'enganxo o no l'enganxo. Joan Marc, bon dia, que avui està a l'estudi.
Bon dia,
Joan Marc.
Bon dia.
Jarretera.
La jarretera és...
Perdona, Joan Marc, jarretera i manta.
Sí. En principi tindria de ser una cosa que es fica aquí a la cama, una espècie de peça de tela que s'enganxa aquí a la cama per agafar les mitges.
Per agafar les mitges.
Liga con su hebilla con Oita. Que se ata la media o el calzón por el jarrete.
Vale. Doncs...
I una ordre militar instituïda a Anglaterra, també.
Aquí anem. És una ordre militar... que també és membre de la Jarretera, em sembla que el rei d'Espanya, i si no sé si
quin?
És un... El Felip VI.
Ah.
I també crec que ho era son pare. Perquè, a més, hi ha uns lligams familiars entre la família anglesa i la família espanyola, si no estic equivocat. Tampoc no és que hi entengui massa de temes monàrquics, Bé, doncs res, tot i que no hi va anar la Kate Middleton, que no està per masses carreteres, pobra, doncs es va fer aquest, diguem-ne, esdeveniment al castell de Windsor, amb la presència del príncep i també dels reis, que també doncs, van estar allà.
És que Windsor és la seu de l'Ordre de la Jarretera.
És la seu, no?
Mira.
És la seu.
Sí. Mira.
Què es pensen, que només sap de...
No, és que vaig anar a visitar Windsor.
Ah, vale, jo també hi vaig anar, Jo també hi vaig anar, però no em vaig trobar...
No ho van explicar, això.
Escolta, no em vaig trobar amb cap carretero jo per allà, La veritat sigui dita.
Pues ho explicava el guia,
És guapo, És guapo perquè, a més, van amb aquestes capes que semblen el Ramon García que torna Gran Prix del Verano, i no solament això, sinó sembla aquelles capes que porta quan arriba el cap d'any allà a la Puerta del Sol, que surt amb la capa. Bueno, quan sortia, perquè no sé si surt darrerament, no l'he seguit massa. Bueno, el cas és que, bueno, amb aquestes capes, amb tota una sèrie de joies i tal, i aquests barrets amb plomeros i tal, bueno, és una cosa així molt espectacular, Bueno, què més? Ah, sí, li han fet un homenatge a Nemo, el que va guanyar Eurovisió.
Ah.
Sí. Li han fet concretament a la seva ciutat natal, que es diu Biel.
És austríac.
Sí. Com va suar ahir França per guanyar Àustria, ara que parlem d'austríacs. I a més li van trencar el nas a l'Mbappé per ficar el nas on no li importa.
Aquesta és la cançó del Nemo.
Bueno, doncs res, felicitats a Nemo. Per cert, ja que parlo de per ficar el nas on no li correspon, aquestes declaracions que ha fet Joan Marc a l'amic Mbappé al voltant de que s'ha d'anar a votar i no votar a l'extrema dreta, a tu et semblen correctes o no?
És la seva opinió.
No.
Em sembla que els futbolistes també poden donar la seva opinió, no?
Totalment d'acord.
Ja està.
No cal dir més.
Qualsevol altra persona, no?
No hace falta decir-ne de más. És que hi ha hagut una mena de rebombori. Bueno, perdoni, i si vol donar la seva opinió i vol dir el que ha dit, per què no ho pot dir? No, és que el de esport hauria d'estar al marge de... Bueno, no sé per què, vull dir...
Són persones,
clar.
Voten, també voten,
Correcte, estic totalment d'acord. Molt bé, doncs res, dit això, no sé, Candela, si vols, ho has trobat alguna cosa...
No. Està molt calmat el tema.
Està molt calmat.
Bueno, tenim la Karin Montaner al banc dels acusats, això sí.
Ah, sí?
Sí. Pel tot el tema de la costa...
Encara dura, això?
Encara dura.
Mare de Déu, santíssim.
Bueno, ja en parlarem. Ja ens en parlaran els informatius.
Sí, segurament. Bueno, avui fem el programa 2587, aquí a Ràdio Bolívia, com sempre, cadena pirinaica. El sol ha sortit a les 6 hores 17 minuts, se n'anirà a les 9 del vespre 35 minuts, tenim 15 hores 17 minuts de llum. Punt més alt del sol a la 1:56 minuts, i atenció perquè avui la temperatura que s'espera màxima a la capital és de 27 graus, que ja és una temperatura realment considerable. La lluna creixent, 83% visible, i la dita, aquesta que ara mateix ens diu la Candela.
Doncs sí, si vols conservar un bon pit, pel juny no surtis de nit.
Vale.
Bueno.
Què celebrem avui, Candela? Santa Audrey
Hepburn? Santa Audrey
Hepburn?
Hepburn? Hi ha molta gent que es diu
Audrey. Sí. També Santa Eteldreda.
Bueno, aquesta ja
jo
no...
Jo tampoc. Santa Osanna.
Sana.
Sí. Bé, també Santa Isabel de...
Xunou,
sí. Sant Ciríaco.
Sant Ciríac.
Sí. I Santa Ediltrudis.
Tinc també Sant Marc i Marcelià, Santa Marina i també Santa Paula.
Badosa.
No ho sé. Bueno, no hi van gaire bé les coses.
No gens, no? Pobre, no gens, no gens. La veritat és que no gens. Bueno, doncs felicitats a totes i a tots avui, que és el seu sant. Avui és el dia de la gastronomia sostenible.
Molt bé.
Que és la que fa el David Muñoz, no? Gastronomia sostenible. Sí, sí. Celler de Can Roca també fan gastronomia sostenible. Sí, sí. I aquest lloc que ara ha estat escollit el millor... Per cert, Joan Marc, has anat al millor restaurant
està
del món, que està a Barcelona, eh?
Heu disfrutat.
Heu disfrutat.
He passat per davant de la porta.
I, molt bé, has disfrutat.
I han sumat.
No, bueno. he vist que hi havia molta gent a dintre sempre, eh? No he anat mai.
Crec que no hi ha lloc fins al 2000, ara no sé, 26, em sembla.
Bueno, però és igual que hi hagi lloc o no, és que el menú està a 300 o 350 euros.
Sí, però és més car el David Muñoz.
Sí,
eh?
ha pujat el preu.
Diverxo,
el Diverxo. El Diverxo.
Tampoc.
Sí, sí. Sí, tampoc m'hi veuran, no?
Per favor.
Home, sisplau. A tu no et sembla una mica presa de pèl, això?
No, a mi em sembla una completa presa de pèl.
Vale, doncs aleshores, bueno, jo és que ho he fet una mica més suau, no? Però és que em sembla una collonada, de veritat, que no és justificable per cap motiu, eh? Vull dir, ara...
A veure, l'alta gastronomia està molt bé,
sí,
però vaja, quan es posen aquests preus potser s'ha de reflexionar una miqueta, eh? Perquè al cap i a la fi és un restaurant que ha de fer és donar de menjar, no? O, en principi. Donar de menjar tampoc hauria de ser en aquests preus.
No.
Que va.
És terrible.
És terrible. Sí, molt bé. Sí. Avui també és el Dia Internacional per contrarrestar el discurs d'odi, que moltes vegades doncs, hi ha aquest tipus de discursos que no fan que mal, no?, a la societat.
I escolta't, el Joan Marc ha viscut al Japó.
Sí.
Mm-hmm. Que sí?
Sí.
Va, avui és el Dia Internacional del Sushi, que dic, segur que deu voler dir alguna cosa. Diu... I he trobat que vol dir madurar el peix, no? Perquè, en principi, gairebé hi ha molt tema peix, no?, amb el sushi.
Sí, sí, correcte.
Perquè sembla que ve de la Xina, o...
Jo la veritat és que no...
No ets el pes.
Desconeix. A veure, sí,
jo t'agrada. Ets un fan del sushi.
Soc molt fan del sushi, sí. A veure, a la Xina jo no n'he vist mai de sushi.
No, jo tampoc.
En canvi, jo crec que és típic japonès, a més, perquè el cru més aviat és algo que es porta més a Japó que no pas a la Xina. A la Xina són molt de coure les coses.
Molt fritanga, també, a la Xina.
Sí, la Xina és tot fregit, o saltejat, sí. O a la brasa, o al forn...
Que passa, amb aquest tema del sushi... Doncs és curiós perquè, bueno, ja se sap, no?, que és un plat de moda doncs, de la gastronomia internacional, això està claríssim. Diu, però sembla ser que el seu origen és molt antic. Diu, les primeres referències daten de l'any 718 a Xina, a la Xina.
Era semblant, una cosa semblant,
sí.
Però no era ben bé això.
No,
eh?
Diu, però aquella forma de preparar-ho a l'antiga Xina no és ben bé
el que fan al Japó,
eh?
No.
I, diguem-ne, que varia molt de les actuals preparacions que té doncs, el sushi, no?
Quin gust té un sushi al Japó?
No és gaire diferent del que trobes aquí. Però al Japó sí que hi ha una cultura de la maceració.
Sí, macerar molt.
Sí, això ho fan molt, i de deixar que les coses es vagin fent de manera natural, que no trobes en d'altres cuines o en d'altres llocs.
Ja. Bé, avui també és el Dia Mundial contra la Incineració, i amb això és el que es pretén és generar consciència a la població en general, governs, empreses e indústries al voltant d'aquesta pràctica nociva referida a la combustió o bé incineració a altes temperatures de residus sòlids industrials o també hospitalaris. Avui també és el Dia Internacional del Falafel.
Quedes ben tip, eh, amb un falafel?
Falafel.
Sí. És com una mena de croqueta, eh?
Això mateix.
Amb cigrons, fet amb cigrons o amb faves, i és un plat típic de la cuina de l'Orient Mitjà.
El falafel.
Sí, sí.
Avui també és el Dia Internacional dels pícnics, aquells que cantaven Cállate, niño, no llores más. Que sí, eren aquests, ni més ni menys. No, el pícnic, no? Quanta gent no va amb la cistelleta a la muntanya o bé a la platja, a fer la truita de patates, que clar, si és indispensable, una truita de patates, unes croquetes, unes
llumillo rebossat.
Un llumillo rebossat, sí, 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 les cervesetes, la cacera... Pues avui és el Dia Mundial del pícnic, però mira, m'ha vingut al cap aquell grup, amb la Janet al capdavant, que cantava aquella cançó tan bonica, Cállate, niña, no llores más... Sí, sí, sí. Bueno, i avui també és el Dia Mundial de l'Orgull Autista.
Exacte.
Sí, i ara que s'acosta la revetlla de Sant Joan i on es tiren petards i no solament pateixen tots els animalons, els gossos, els
gatets, gran.
La gent gran i tal, doncs, sens dubte, també s'ha de tenir en compte que si hi ha un col·lectiu que pateix especialment aquests sorolls, aquests terrabastalls dels petardos i tal, és la gent, doncs, autista, que pateix molt d'aquest tema. Bueno, anem a recordar que un 18 de juny del 1981, a San Francisco, els professionals del món de la medicina van reconèixer de manera ja formalment l'epidèmia del SIDA. Això va ser el 18 de juny del 1981. Fins aleshores encara... està acabant dir, bueno, nois, no toca més remei que explicar aquí el que està passant i que tanta, lamentablement, tanta gent s'ha emportat, no?
És maca aquesta cançó,
Sí. Maniobres orquestales en la oscuridad.
Perquè els escoltem?
Sí. Doncs, mirin, els escoltem perquè el 1429 els francesos, liderats per Juana d'Arco, van guanyar l'exèrcit anglès a la batalla de Paitei. Imagina't. Eren bons, aquesta gent,
Què se n'haurà fet?
No ho sé, no ho sé.
Els Pet Shop Boys encara van,
Sí, tant.
Estaran al... Primavera Sound serà ara, no? Ha passat el Sona, jo veus que em faig un embolic en tants
xous, festivals.
El Primavera ja l'han fet.
Ja l'han fet. I el Sona també.
I el Sona també.
Doncs quin és l'altre?
Potser ara vindrà el Cruïlla, no?
El Cruïlla, el Beach Festival, no sé, no sé.
Perquè el Cabró Rock també, no?
Sí, sí, la setmana passada, el Cabró Rock també.
M'encanta el nom, Cabró Rock.
Està molt bé, està molt bé, està molt bé.
Doncs res, això, els francesos alliberats per Juana d'Arco, no? I després també ens n'anem cap a Waterloo i saludem des d'aquí a l'amic Puigdemont. L'amic Puigdemont.
El 1815 Napoleó era... Bé, li van fer una patada al cul.
Sí, li van fotre una patada al cul.
Les tropes britàniques,
Això mateix.
Han dit, cap a casa.
Cap a casa, sí.
Al carrer.
Sí, sí. Per cert, parlant de Puigdemont, ara es veu que ni Puigdemont ni ell es volen presentar a l'investidura.
No.
Es veu que li han dit el rull-rull... Jo me'n torno a Waterloo. Sí, sí, sí. Ai, senyor, també és el cuento de mai acabar, això. Vinga, més coses. Anem a recordar 1967, Festival de Monterrey, i a l'amic Jimi Hendrix, doncs, es va posar tan nerviós, tan neguitós, estava tan exaltat, que va cremar la seva guitarra a l'escenari.
Senyor.
Això ha passat a la història,
Sí, sí, sí. Bueno, Jimi Hendrix.
El Jimi Hendrix, sí. Bueno.
I aquesta pel·lícula no em sona.
Aquí a l'amic Joan Marc ja veuràs com de seguida...
Gens.
A veure, Joan Marc, 1969, un dia com avui, s'estrenava a Los Angeles, un western extraordinari, dirigit per Sam Peckinpah, protagonitzat, entre d'altres, per William Holden.
The Wild Bunch.
Sí.
Uah! Sí, senyor.
Molt bé.
Grupo Salvaje.
Grupo Salvaje.
Bona
pel·lícula.
Sí, jo no
soc aficionada als westerns, clar.
Bona pel·lícula. Molt bona pel·lícula i, a més, d'un grandíssim director, el Sam Peckinpah.
Amb el Sam Peckinpah.
Però que va causar molta polèmica, per la seva depicció gràfica de la violència.
La violència.
I amb molta sang. Molta sang.
Sí, en fota-te'n de tota manera, clar, quan parlen de sang, amb el tema del Tarantino, que també és molt donat a la sang.
És que el Tarantino es va inspirar del Peckinpah.
Del Peckinpah, perquè és que realment qui tenia aquestes pel·lícules sanguinàries era el Sam Peckinpah. Mm. Bueno, també, i aquí, home, em fa gràcia perquè jo estava aquí, home, dia com avui, 1993, al Palau dels Esports, ja desaparegut de Barcelona, actuava per primera vegada Lenny Kravitz. Bueno, i ara parlem del nostre benvolgut copríncep. El copríncep, que, bueno, mira, això, aquest... Macron, escolta això, perquè això ara no et passarà.
Sí, perquè hem d'anar 7 anys enrere, el 17,
ai, Macron, escolta.
República en marxa, partit de Emmanuel Macron, aconsegueix la majoria absoluta, a les eleccions generals franceses.
Fer l'efecte que...
Té pelut, ara,
Pelut, pelut, molt pelut.
No sé si diuen fins i tot que pot desaparèixer el partit.
Vés a saber.
Com se vol.
Bueno, jo, de tota manera, com el Mbappé ha dit que d'allò, igual els francesos voten en massa i...
No sé.
Contrari. Bueno, a saber. Bueno, després també recordarem que el 18, el exduc de Palma, el duc empalmado, que ell mateix deia, Iñaki Urdangarín va ingressar a la presó de Brieva, a Àvila, per complir la seva pena pel tema del cas Nos. Ja saben que ara ja està al carrer i punta pelota. Que, per cert, en aquesta presó estava sol, com un mussol. Recordeu, no? Que
sí, una presó de dones.
Una presó de dones, però ell estava sol. Bueno, i després també acabarem recordant que el 2023 va desaparèixer el submarí Titan.
Sí, que explorava les restes del Titanic. Sí? I anaven 5 persones i... Van passar 5 dies fins que no es va aconseguir localitzar restes d'aquest submergible.
Això mateix. Bé, amb el capítol de felicitacions, avui faria anys la gran Maria Teresa Campos.
Un hombre de carácter es una cosa que es un elogio. Una mujer de carácter es, joder, como es la tía.
Té raó. Va néixer el 40, un dia com avui. I avui també felicitem, a la tarda ja ho fem amb més... encara més, perquè avui fa anys el gran Paul McCartney.
Que ja en fa 82, eh?
82.
Sir Paul McCartney, eh?
Sí, senyora.
I també hauria fet anys, eh? Fiesta, que fantàstica, fantàstica esta fiesta, que fantàstica, fantàstica esta fiesta. La Rafaela Carrà, eh?
Sí, senyora. Fa anys també un gran entrenador italià.
I també italià com la Rafaela, eh?
El senyor Fabio Capello. També que va néixer el 46, i la Susana Estrada, sí, que actriu, vedet, cantant, bueno, sí, per diàl·lo.
Però... sí, per diàl·lo. És molt dolenta.
Molt. Va néixer el 50.
Mare meva.
Després també fa anys va néixer el 66, Antonio Martín, home del bàsquet, Antonio Martín Espina, exjugador de bàsquet.
2-10, eh?
2-10, 2-10, 2-10. És l'actual president de l'ACB espanyola, aquest xicot, l'Antonio Martín, que era el germà
del que es va morir en l'accident de trànsit.
Això mateix, exactament, Fernando Martín, que ens va deixar amb un accident de, com diu la Candela, de trànsit. I avui fa anys una dona que no ho està passant massa bé.
Bueno, mira, s'ho ha buscat ella, no?
Ella s'ho ha buscat, però ho està passant francament malament, l'Anna Duato.
I ens deixava el 2007 el modista dissenyador italià Gianfranco Ferrer.
I també ens deixava un escriptor, periodista, dramaturg portuguès. En aquest cas, a més, Premi Nobel de Literatura l'any 98.
Sara Mago.
Que això és el que van dir alguns.
La Sara Mago.
Sí. Qui ha ganat el
la
Nobel?
La Sara Mago.
Sara Mago. Anda ja, hombre, anda ja.
Ai, senyor.
Sí, això forma part dels gasapos dels mitjans de comunicació. Tremendo. I després sí, també recordar el 2011, un dia com avui, que ens deixava un gran saxofonista americà extraordinari, un dels components de la A Street Band, la banda que acostuma a acompanyar a Bruce Springsteen, que el tenim a tocar, perquè està a punt de aterrar per aquí, per Madrid i Barcelona.
No, Barcelona aquest cap de setmana.
Per això, Clarence Clemons.
I també ens va deixar Kazuo Kasio, cofundador de la companyia nipona Casio.
El Casio. Qui no ha tingut un Casio?
Ostres.
O ja sigui un rellotge, una calculadora d'aquelles... Un Casio. És un Casio, ostres, i tant, i tant,
sí,
i tant.
Sí, 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 sí.
Molt bé, doncs res, Candela, vinga, repassem una mica els diaris. Si vols dir, dir alguna cosa, Joan Marc, que ja saps que el micròfon està
micròfon obert, eh? Endavant les atxes.
Sí.
Mira, el que dèiem, eh? Altaveu, Carin Montaner, doncs defensen el judici que un sou públic pagat amb diners públics ha de ser públic.
La lògica és...
És aplastant.
Aplastant.
Va.
No.
Com fan a la competència. Sentenciat. Ja, això s'ha acabat.
Sí.
És que no...
Senyorita, no? No m'has preguntat, senyorita.
Ja està claríssim.
També Andorra que haurà de refer la terna d'aspirants a la plaça de jutge nacional a Estrasburg, que un vessament d'hidrocarburs afecta diverses rotondes al centre del país.
Sí.
I... Molt mala nota per als estudiants de la secundària andorrana, eh?
Sí, sí. Bueno, Catalunya tres quarts del mateix.
Més
desastre,
llibres
eh?
I menys pantalles, eh?
Ah, amigo. Bona frase aquesta.
Per remuntar aquest nivell.
Sí, sí. Com a dir, menos samba y más trabajar, més llibres i menys pantalles.
Bueno, i també més coneixements.
També.
Perquè això de l'educació per competències està molt bé, és una bona evolució del sistema, però la primera competència que es necessita és saber. És el coneixement. Sense coneixement no es pot resoldre problemes, no es pot adquirir les altres competències.
Vull dir, correcte.
No ens oblidem d'això, perquè a vegades sembla que les competències és només una cosa així etèria,
no.
Però cal que els nens sàpiguen de què es parla.
Evidentment. No? Evidentment.
I això és d'ahir, però és que... Clar, jo em perdo, no? Perquè
digues.
Ara sí que el Futbol Club Andorra jugarà al Nacional...
Sí.
Fins que es pugui traslladar al camp de la FAF i el BPC seguirà en camp. Vull dir, s'han posat d'acord, no?
Es veu que sí.
Suposo, no?
Es veu que
sí,
sí.
Jo em perdo.
Venen a... Ve a tots els diaris, en aquest cas, també aquí veus el Bon Dia, el Futbol Club Andorra, doncs, seguirà el Nacional fins que la Federació Andorrana de Futbol acabi a l'estadi que s'està construint aquí en camp, al costat del Parc de l'Ossa. Estadi molt maco, molt xulo. De moment, per lo que es veu, doncs, queda força xulo. També hi ha el Bon Dia, bueno, evidentment aquest toc d'atenció de Pisa i mesures ja per remuntar, perquè les coses doncs, no s'estan fent bé. Després també tenim lo d'Andorra Endavant, que demana al senyor Espot que sigui fidel a la tradició de neutralitat.
Molt bé. Vale.
Bueno. Sí, bon, bé.
Val. Hauríem de ser neutrals com dèiem abans, cadascú que pensi el que li doni la gana i digui el que vulgui.
Ara, una cosa és ser neutral i l'altra és posicionar-te...
Sí, en favor d'uns o els altres. Sí.
Bueno, sense intervenir. És a dir,
sí.
Però vaja, sempre agafes una posició. No crec que la neutralitat vulgui dir l'indiferència. Neutralitat és una cosa, indiferència és una altra.
Totalment d'acord. Sí, en tot cas, la neutralitat, jo els hi demano als àrbitres de futbol. Aquí sí que haurien de ser neutrals.
Ai, senyor.
Ni cap un cantó ni cap a l'altre.
Fa pudor,
sí,
però, això ja, eh?
Però veus, aquí et podria posar l'exemple. Una cosa és ser neutral i l'altra ser indiferent, és a dir, no veure les faltes.
Bueno, però neutral per damunt de tot.
Clar, però és que aquí em sembla que hi ha gent que demana indiferència sobre el que està passant.
No, indiferència.
I això no és neutralitat.
No, clar. Bueno, indiferència en aquest aspecte, no. Clar, evidentment. Bueno, doncs res.
Vinga, algun altre tema interessant?
Sí, que els preus pugen un 0,1% al maig i la inflació anual disminueix fins al 3,8%. Que el govern licitarà els pisos del Pessebre quan rebi el projecte del Comú. I això el Bon Dia. Què més? Sí, que... Ah, sí, hosti, tu, aquell cotxe andorrà de 3 milions...
A Grècia.
A Grècia, que ha quedat reduït, doncs, a cendres. O sigui, una cosa realment impressionant, vaja. El diari d'Andorra ens parla també de que el Tribunal d'Estrasburg rebutja la terna andorrana.
Sí. No. El trio aquest no.
No, No. Els avaluadors van decidir que un dels candidats no reuneix el perfil necessari. El govern haurà de fer doncs, una nova convocatòria per presentar els candidats que aspiren a rellevar, en aquest cas, el senyor Pere Pastor. Jo ho deixaria aquí, també ens comenten i el diari d'Andorra doncs, que el govern confirma això. Atenció, el govern confirma l'acord per l'estadi nacional pugui jugar al Futbol Club Andorra.
Era una qüestió de pilotes.
Era una qüestió de pilotes.
Total.
Sí, senyor, bon titular. Doncs ja està, Candela.
Molt bé. Anem amb publicitat, que tenim feina.
Sí.
Amb el Joan Marc.
Ah, sí?
De bon fer?
Sí.
Pensava que venia aquí a comentar l'actualitat.
No, però mira, ja que ets aquí...
Doncs... Home, que no em diràs que no t'agrada posar cullerada,
sí,
també?
Sí.
Ah, veus.
Sí, home, escolta.
Aquí, cadascú, que aquí sí que no passa res. Cadascú.
Vas veure el partit de França ahir?
Ai, mira, aquí ja som.
Sí, ho vaig veure.
Et va agradar?
No.
Vale, front, ja està.
Mbappé.
Jugava amb més gent, no?
Sí, bueno, jugava el Griezmann.
Però semblava, pels comentaristes espanyols, semblava que només jugava Mbappé.
Bueno, ja.
La resta, no. I després,
ja.
Que li diguessin Kylian, Antoine, Kylian, no sé.
Són
amics de tota la vida. No feien pas amb els austríacs, això, eh?
És que els comentaristes que comentaven...
Comentaristes espanyols, eh?
Perdona, i del Madrid. Ja
dos quarts i mig.
No? Neutralitat.
No, sí, ja et fotran.
Som-hi?
Som-hi.
Vinga.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Arriba Teens Creant, la banca per joves de 12 a 17 anys, amb la qual tu, jove, ara ja tens un compte. Tens banca online, tens targeta, tens Bizum, tens llibertat. I amb la qual tu, mare i pare, per fi tens una banca pels teus fills i filles. Tens facilitat per administrar la seva paga. Tens supervisió de les seves despeses. Tens comoditat. Teens Creant, la banca per joves de 12 a 17 anys.
A prop teu!
Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Aprofita avui els preus imbatibles com la nectarina a només 2,49 € el quilo, la safata de maduixes de 400 a 500 grams per només 1,99 € la unitat, el tomàquet canari a només 1,19 € el quilo i la bossa d'un quilo de pastanaga per només 1,19 € la unitat. I ara financem les teves compres d'electrònica, moda i parament de la llar en 3, 6, 12 o 24 mesos. Consulta les condicions als nostres venedors.
100% preus baixos!
Dijous 20 de juny, nit de la Candela Ordino. A partir de 2:15 de la nit s'encendran les espelmes que il·luminaran la bellesa dels carrers del nucli antic. Deixa't guiar per la música en directe i viu una nit màgica. El dijous 20 de juny, nit de la Candela Ordino. Una experiència única. No te la perdis. Consulteu el programa d'activitats a ordino.ad i a l'app Ordino es viu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs apa, aquí avui seguim amb el Joan Marc Miralles, aquí en viu i en directe a l'estudi. I anem a entrar doncs, en el seu univers particular, que sempre ens explica.
I comencem amb filosofia.
Ah, això sí mateix.
Eratòstenes.
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 Qui era Eratòstenes?
No ho vau estudiar mai a classe, l'Eratòstenes.
Mira, si vols que et digui la veritat, no em sona el nom.
No et sona?
No.
Pues vaja.
Sí, no, vull dir, no sé, Aristòteles, però aquest concretament no...
Pues mira, és la persona que va inventar la geografia.
Imagina't.
Eren rucs aquella gent, eh?
Per què?
No, home, no, que ho dic de conya. Ho dic de conya.
Aquest no estaria a l'informe PISA, oi?
No. Mira, era astrònom, va ser historiador, geògraf, matemàtic, filòsof, poeta, crític teatral.
Ah,
avui en dia seria crític de cinema.
També, però, clar. Bueno,
sí, sí. Hosti, va fer de tot, aquest senyor. Feia de tot. Però feia de tot i mai era el millor en tot. Per això li deien beta. És a dir, alfa és la primera lletra alfabet, i a ell li deien beta. No li agradava gens que li diguessin beta. No. Però bé, aquest senyor va viure uns 300 anys abans de Crist. Va néixer el 276 abans de Crist, en una ciutat grega de que és avui Líbia, que es deia Cirene. Bueno, a Líbia hi ha el Líban, hi ha tot de ruïnes gregues, hi ha Turquia també. Els grecs es van expandir per tot el Mediterrani. I aquest senyor, als 21 anys, el faraó Ptolemeu III el va nomenar director de la llibreria d'Alexandria, que era la més important del seu moment, la més important del món antic.
Carai.
Una llibreria que durant gairebé 300 anys, o una mica més de 300 anys, va dominar completament la cultura del Mediterrani, fins que Juli César la va incendiar sense voler. No és que volgués. Juli César se'n va anar a Alexandria i va tancar el port, va incendiar els vaixells dels seus adversaris en el port i es va cremar la llibreria.
Que tenia complexa de Calígula, també, o què?
No, que estava en plena guerra civil.
Perquè com aquell va cremar Roma.
Sí, bueno, aquest va cremar la llibreria d'Alexandria. La llibreria va continuar, després de Juli César, això va ser el 48 abans de Crist.
Sí.
Va continuar, però també que va haver l'expansió del món romà, van aparèixer d'altres llibreries i la d'Alexandria va perdre en importància. Però en el 255 abans de Crist, l'Eratòstenes va esdevenir director, el tercer director de la llibreria d'Alexandria, i allí va poder fer durant molts i molts anys, perquè ho va ser gairebé 40 anys director de la llibreria, o 50 anys director de la llibreria d'Alexandria, i va fer de tot allí. En matemàtiques hi ha un algoritme que és força conegut, que és el Sedàs d'Eratòstenes, que permet de calcular els nombres primers, és un mètode per anar-los calculant o anar traient els nombres primers dels nombres sencers. Sí. Però també hi ha una cosa molt destacada que va fer i que té a veure amb el solstici d'estiu que tenim el pròxim
avui, no?
Dijous.
Dijous
a les 10:50 de la nit
serà
el solstici d'estiu.
Sí.
I l'Eratòstenes va caure amb un pergamí que tenien a la llibreria que descrivia que en una ciutat que es diu, o que es deia Siena, que és l'actual Assuan.
Assuan.
Que està en el Nil,
Està la
en
presa,
el sud,
no?
En el sud, exacte, hi ha la presa d'Assuan avui en dia.
Sí.
Pues, en aquesta ciutat, el dia del solstici d'estiu, al migdia, quan el punt on el sol és més alt en el cel, el sol penetrava fins i tot en els pous més profuns que hi havia en la ciutat i les ombres desapareixien de tota la ciutat, perquè els raigs del sol caien a la vertical o gairebé a la vertical de la ciutat. És una ciutat que es troba molt a prop del tròpic del Càncer, que és el punt on exactament el sol cau a la vertical el dia del solstici d'estiu. No s'hi troba ben bé, està una miqueta més al nord del tròpic del Càncer, però està tan prou a prop perquè es pugui veure aquest fenomen en el qual les ombres desapareixien. Ell ho va trobar curiós perquè a Alexandria, aquell dia, i era director, les ombres no desapareixien, es tornaven petitetes, però no desapareixien. I va mesurar exactament quin era a l'hora dels 12 al migdia, d'hora solar, amb un gnomon, que és una espècie de rellotge solar. Va mesurar l'àngul de la sombra amb la vertical. Va trobar un àngul d'uns 7 graus, que és més o menys una cinquantena part de tot un cercle. Un cercle són 360 graus, famosa, aquell famós gir de 360 graus que et torna a posar a la mateixa posició. Molta gent ho diu. Hem fet un gir de 360 graus. No, no, és de 180, si vols anar cap a un altre. 360 t'has quedat igual. Yeah. Bé, doncs els 7 graus són, bàsicament, els 7 graus i 12 minuts, és una cinquantena part del teu cercle, d'aquest gir. I abans va pensar, bueno, aleshores, si hi ha aquesta diferència, vol dir que la llum del sol, que tindria de vindre en paral·lel a tot arreu, aquí a Alexandria no cau exactament en la vertical com ho fa a Swan. Uh-huh. I això vol dir que potser la Terra és curva. Hi ha una curvatura que fa que els raigos del sol aquí no cauen perfectament. Hi ha aquesta diferència. Llavors, què va fer? Va agafar diferents persones que tenia allà a la biblioteca i que justament es dedicaven a mesurar distàncies, perquè, com he dit, Eratòstenes és el pare de la geografia, va fer el primer gran mapa del món com el coneixien a l'antiguitat, amb paral·lels i meridians i tot, i va fer que diverses persones que treballaven allà a la biblioteca mesuressin les distàncies entre les ciutats, per poder calcular, posar-les bé en el mapa. Mm. Va mesurar la distància entre Alexandria i Assuan, i van trobar que feia una distància de 5.000 estadis.
5.000 estadis?
Estadis, sí, perquè a l'època...
Clar, la mesura era aquesta.
A l'època no hi havia metres.
Clar, o quilòmetres.
Es mesurava amb peus i colzes i...
Vale.
Però hi havia una mesura, que era l'estadi, que era, en principi, la dimensió de l'estadi olímpic, d'Olímpia, que era... Un estadi que era referència en tot el món antic, pels Jocs Olímpics.
Sí.
Doncs l'estadi d'Olímpia feia una mesura que era el que avui, més o menys avui en dia seria 185 metres. Mm. En realitat en feia 192. Però ells eren, em sembla, ho he apuntat per aquí, 30 colzes... 30 colzes, el colze feia 52 centímetres, o no, 300 colzes, i el colze feia 52 centímetres, que dona aquests 185 metres. Però hi havia diferents estadis en el món antic, també. L'estadi grec sí que era el de l'Olímpia, però l'estadi egipci era un altre tipus d'estadi que feia 157 metres.
Ja.
Val? Doncs, ell va dir, si 5.000 estadis una cinquantena part del cercle de la circumferència de la Terra, ell pensava que la Terra era un globus, una esfera, 5.000 estadis és una cinquantena part, aleshores la circumferència completa és 50 vegades 5.000 estadis, és a dir, 250.000 estadis. Si ho traduïm avui en dia amb quilòmetres actuals, ell va trobar que la circumferència de Terra eren uns gairebé 40.000 quilòmetres, 39.000 i unes coses més. Si agafem l'estadi egipci, pensem que és l'estadi egipci perquè ell estava treballant a Alexandria, i doncs el més normal és que quan parlés d'estadi, parlés de l'estadi de la ciutat on ell es trobava, perquè... Les mesures de distància a l'època eren locals, no existien un metre avui en dia com a tot arreu, que tampoc és veritat, perquè els anglesos treballen en milles, en milles i yardes i polzades i dits i peus. Això encara avui en dia no estem amb un sistema, encara que existeix internacionalment el metre, encara hi ha
llocs que no.
I a vegades algun satèl·lit s'ha perdut. Una famosa missió a Mart es va perdre perquè, en lloc d'estar en el sistema mètric, ho havien ficat en el sistema anglès, en milles.
En milles.
I es van equivocar i es va fotre una castanya al robot que tenia d'anar a Mart. Sí. En sèrio,
Sí.
Al segle XXI. Això, va ser a finals del segle XX, però vaja.
O sigui, per no tenir clar la... l'espai que recorria, no?
No, perquè no, l'ordenador estava programat en milles i ells es pensaven que estava mesurat en quilòmetres i al final, Es va trobar que la superfície de Mart estava molt més a prop del que tenia d'estar i es va fotre una castanya impressionant. Sí, sí, quan va sortir el report de la NASA sobre això, pues, va haver...
Home, em sembla una cantada tremenda, no?
Pues, avui en dia encara hi ha discussió de quin estadi utilitzava Eratòstenes. Imagina't, hi havia d'estadis, hi havia el romà, hi havia el grec...
Qui ens ho pot dir?
Bueno, no, ningú, però vaja, si agafes l'estadi egipci, et surt una mesura fantàstica i tot. És veritat que Assuan i Alexandria no estan en el mateix meridià, hi ha una diferència de 3 graus i tot, llavors hi ha gent que diu ho va trobar de xiripa. Bueno, la xiripa en el cas d'Eratòstenes, jo em permeto dubtar d'aquesta xiripa, jo crec que ho va fer força bé.
Que sabia el que es feia, vaja.
Sí. No? El que va ser, la pena és que tot això ho va ficar en un llibre que es deia Geografia, que érem 3 volums, i aquest llibre es va cremar quan es va cremar l'Alexandria d'Alexandria, però s'havia difós en el món antic i se'n troben restes d'aquest llibre en diversos d'altres autors i historiadors que parlen d'aquest llibre que va ser referència i que realment marca l'inici de la geografia moderna com la coneixem avui en dia. Molts dels terminis que utilitzem avui en dia, del vocabulari que utilitzem avui en dia, els va inventar Eratòstenes per aquest llibre. I bueno, el concepte de la Terra com una esfera i que mesurés la circunferència fa 2.300 anys, pues, també això era Eratòstenes, és el qui va fer. I bueno, després això es va utilitzar a Colom, se'n va anar a buscar la Xina justament utilitzant les mesures que havia fet Eratòstenes i després Ptolemeu també que n'havia fet algunes. I es pensava que la Xina estava bastant més a prop.
La va pifiar, no, Colom.
Sí, bueno, es va trobar amb Amèrica entremig, ja li va anar prou bé. Però vaja, avui en dia que tenim tants terraplanistes per tot arreu, és que fa una miqueta de vergonyeta sentir, l'altre dia em vaig sentir un que deia que mai s'havia provat que la Terra era rodona i que la NASA no tenia imatges des del 1972 de la Terra.
Bueno, escolta,
fa 2.300 anys...
Discuteix, això,
sí, sí, fa 2.300 anys aquest senyor ho va demostrar i va mesurar ben bé la circunferència.
Sí, pensava que estava superat, Joan Marques, el fet de que hi ha la Terra...
Terraplanistes n'hi ha per tot arreu avui en dia, fins i tot estrelles de la música en fan bandera del seu terraplanisme, d'aquests que viatgen amb avió tot el rato.
Ja, però si veus una fotografia des de l'espai veient la Terra...
No, tot això és efectes especials.
Ah, vale.
Sempre...
Noi?
Sí. Pues mira, pues ara, quan sigui el solstici d'estiu, penseu en l'Eratòstenes i en que la Terra és rodona. Si aquí veiem una sombra aquí a Andorra, aquell dia, a l'hora del migdia d'hora solar, que són les 2 de la tarda, imagineu que a Assuan i una miqueta més avall, cap al Tròpic del Càncer, allà de sombres no n'hi ha.
No. Bueno. Molt bé.
Escolta, que ens va quedar el tinter aquest descobriment del James Webb.
Sí. El James Webb no para de fer descobriments últimament. I a més, ara fa 15 dies hi va haver la trobada de l'Associació Americana d'Astronomia i es van presentar diversos resultats. Un dels més interessants és aquest resultat del James Webb que ha observat un estel que és una desena part del nostre Sol, és bastant més petit que el nostre Sol, però és que el nostre Sol no és dels estels més normals o dels majoritaris que es troben en la nostra galàxia. La majoria dels estels, el 85% dels estels, són més petits que el nostre Sol. Que hi ha molts més estels més petits que no pas estels més grossos. I observant aquest estel, que és jovenet, deu fer uns pocs milions d'anys que s'ha format, en el seu voltant hi ha un disc de formació de planetes, un disc protoplanetari, que està fet de gas i de pols, i s'ha observat la composició d'aquest gas i d'aquesta pols, però sobretot el gas, amb un instrument del James Webb que es diu MIRI, que és un espectroscopi d'infraroig mitjà, i és una longitud d'ona en el qual es poden veure compostos d'hidrocarburs com l'età i el metà. I se n'ha trobat molt a dintre d'aquest disc protoplanetari. Molts hidrocarburs, és a dir, és molt ric en carbó, carbó, bueno, ja sabem que el carbó és una de les bases de la vida, amb l'oxigen i l'hidrogen, és a dir, l'aigua, i que hi hagi molta riquesa de carbó en aquest disc protoplanetari també vol dir que segurament els components de pols que estan en aquest disc, que després formaran planetes, també són rics en carbó. Una part segurament s'ha volatilitzat per la calor de l'estel i per això el gas s'ha enriquit en aquest carbó i s'han fet tots aquests hidrocarburs, però segurament també n'ha quedat bastant en el que és la component de pols que formarà planetes, i planetes com la Terra, que sabem que la Terra és un planeta que té menys carbó del que tindria de tenir, perquè el carbó és el quart element més comú en l'univers, i en canvi en la Terra és el 13è element més comú. És a dir, la Terra, si tingués la mateixa composició que la resta de l'univers, tindré bastant més carbó del que té actualment. És a dir, segurament a la Terra li va passar el mateix que en aquest disc protoplanetari que observem. L'estel, el Sol, va calentar la pols, el carbó es va evaporar a nivell de gas i per això n'hi ha menys en la roca. Però tot i així, ni queda força i també ha permès l'evolució de la vida. Què es vol dir aquesta troballa del James Webb? Vol dir que al voltant d'estels més petits, que són la majoria dels estels que es troben a la nostra galàxia, també es formen planetes com la Terra. I això vol dir que potser en la majoria dels estels que hi ha a la nostra galàxia hi ha estels que tenen la possibilitat d'albergar vida. Quan pensem que hi ha 100.000 bilions bilions d'estels a dintre de la nostra galàxia, si la gran majoria d'aquests tenen planetes rocosos com la Terra que poden sustentar la vida, doncs hi ha moltes possibilitats de que hi hagi vida i que un dia el James Webb doni amb ella. I a més hi ha tots els compostos, hidrocarburs, aigua...
No sé pas si ho veurem, això.
Jo tinc bones esperances que no estem massa lluny de trobar això. Potser en els propers 6 anys, 7 anys que durarà el James Webb, i si no, la propera generació de telescopi espacial, que serà més potent i tot.
Ja estan construint-lo, no?
S'està planejant,
Pobret, l'hauran de posar en un museu, el James Webb.
El James Webb es quedarà allí, no hi ha manera que es retorni cap a la Terra, està força lluny.
Però vaja, fa feina, eh?
Sí, no, i esperem que en faci molta més en els propers anys.
I tant.
Diguem que suposa que tindrà una durada de vida de 6 anys, 7 anys, potser s'allargarà cap als 10, però... Però vaja, amb això ja farem.
Doncs aprofitant que et tenim aquí en viu en directe, et volem felicitar per l'aniversari i pel sant.
I pel sant.
Perquè moltes aquest xicot, gràcies, escolta, tot ho fa el juny, eh?
Sí. Tot ho fot el juny, el Joan Marc.
L'aniversari és el...?
Divendres.
El 22. No, el 21, perdó, 21.
I el sant el dilluns.
I el sant el dia de Sant Joan.
El dia de Sant Joan.
El dia de Sant Joan.
I el Marc, doncs... mira...
No, Marc, està de passatger.
Què anava a dir? Doncs, escolta, moltes felicitats.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. I també bons dies de vacances, perquè la setmana que ve el Joan Marc estarà de vacances.
Més escudes, no?
Home, sí, i tant.
I tant, i tant, t'ho diràs.
Tant tu com la teva dona, eh?
Sí.
A veure...
Només una setmaneta per començar bé l'estiu.
Això mateix. Això va fantàstic. I celebrar ben bé el teu sant.
El sant i l'aniversari.
I l'aniversari.
Gràcies, Joan Marc.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu. Tornem a les 7.